El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 17 minuts, estan escoltant la tertúlia de Cugat.cat, avui en companyia del Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
De la Maria Sansa,
molt bon dia.
Del Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
Aviam, diuen que a partir del migdia tornarà ambient primaveral, vull dir que aquest matí marcaven els termòmetres 3-4 graus aquí a Sant Cugat. Hem passat una nit, jo crec que força gèlida, vull dir, ahir al vespre, déu-n'hi-do, la sensació d'hivern que feia.
El pati de casa meva a les 7 del matí estàvem a 0 graus.
Sí, sí, no, i els jardins, alguns amb gebrades també incorporades, vull dir que era... Que, i de fet també deia l'Ara ahir que no guardessin les jaquetes encara, perquè podíem tenir encara alguna onada de fred... Amb el que queda d'hivern d'aquests dies fins
està
a...
Està bé, que aguanti fins passat Setmana Santa, que sí. Així les pistes d'esquí podran disfrutar-les.
Home, la veritat és que han patit. Primer van començar molt bé, amb molta eufòria, el mes de desembre, inclús ja havia caigut alguna nevada abans, però el mes de desembre i gener ha estat...
Les que han patit més són les de fons, perquè no tenen canons per fer neu. Les pistes com Masella i Molina fan canons. Sí. I a la nit ha fet molt fred tot l'hivern, eh?
Sí, allà, fred. Sí. Uh-huh.
Però les de Sant Joan de l'Erm, per exemple, tenia un munt d'escoles i anaven fent voltes per la Basseta, vull dir.
En cercle, no? Doncs l'actualitat mana. Ahir coneixíem a Cugat.cat que una empresa interessada a comprar la planta d'Elfi vol contractar ja treballadors de forma temporal. Una d'aquestes 12 empreses que havien mostrat l'interès en comprar Delphi, doncs ha fet aquesta proposta. No sabem encara del tot ben definida, però és almenys una notícia, una bona notícia d'incorporar part de la plantilla temporalment i a més després veure si això es transforma en un pas més per comprar Delphi. Recordem que l'empresa el mes de durant la setmana passada, fa dues setmanes, deia que el mes d'abril presentaria doncs un expedient de regulació de plantilla, de reducció. Ja recordem que en vistes de tancar aquest any la seu aquí a Sant Cugat, la planta aquí a Sant Cugat de la multinacional. Bé, és una...
Home, o sigui, el que està clar és que...
Una mica d'oxigen, no?
Que hi hagi empreses interessades a adquirir l'activitat, o encara que sigui adquirir l'espai per canviar-li l'activitat, és una bona notícia. M'imagino que també Delphi està en una ciutat i en un lloc que és relativament privilegiat, i per tant és bo, i en aquest cas també gairebé normal que això passi, que hi hagi empreses que s'interessin. Ara el que faltarà veure és com el diem la lletra petita, no? Quines són aquestes empreses, quin tipus d'activitat hi faran, com, si és que passa, es reincorporen aquests treballadors amb aquesta nova dinàmica i creuar els dits, perquè és que en aquest cas, com que estem partint d'una mala notícia, doncs tot el que sigui solucionar-ho en positiu serà, valgui la redundància, positiu.
Jo crec que de cara a l'Ajuntament haurà de propiciar o d'afavorir quan hi hagi aquests efectes que deies tu, incrementar la plantilla o de quedar-se... Crec que el tema aquest laboral o social, o com vulguis dir-li, ha de ser un tema prioritari. És a dir, dius, escolti, miri, l'exonero de no sé quin impost o de no sé quina d'allò, però, però per favor posi gent.
De fet, l'Ajuntament de Sant Cugat des de l'any 79 que ha fet sempre mans i mànigues perquè vinguessin empreses, i amb el primer ajuntament socialista va venir la Hilbert Packard perquè els hi va agradar el camp de golf. No té...
Sí.
És qüestió de fer...
Perdona, una cosa que vosaltres no se n'enfotíeu, perquè quan el Jordi Pujol va dir, escolti, que s'han cugat d'allò del camp de golf, coi, el camp de... No, doncs hi ha molts directius que no saben què fer, que venen d'allò on vulguis, i diuen, com a mínim tens 4 hores distret, o saps que pots jugar.
He de dir que en aquells moments al camp de golf no hi havia ni una quarta part de la gent que hi ha ara.
Ha parlat de la Sant Joan, Can Sant Joan.
No, Can Sant Joan, el d'aquí, el d'aquí. El de Can Sant Joan no existia.
Tampoc Sant Joan tenia un quart de la població que té ara, en aquell moment.
No.
No ho dic perquè Hewlett Packard està justament darrere de la... Sant Joan deia el privat.
No, el privat d'aquí. Bueno, ara el de Can Sant Joan també és privat, eh? I això que es va fer amb diners públics. i que aquestes coses passen i no saps com passen, però de fet el camp de golf d'aquí va passar uns anys, el Pasqual, que és aficionat al golf, jo sí, perquè tinc un fill que és aficionat al golf, els altres no, que no hi havia gent.
No.
I després de cop i volta, no sé, ens ha agafat una afició, o els ha agafat en alguns una afició, i se'n van, fins i tot hi ha dies que hi van ple de jubilats, no?
Sí, sí, es fan, fan les...
Però tu hi vas, aquí, Pasqual?
Sí, 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 dos cops a la setmana vaig clavar-li quatre copets, que per amortitzar-ho, perquè si no és impossible. De tota manera, jo crec personalment que el golf va fer una política bona, com era de que pogués entrar gent de Sant Cugat, perquè a Sant Cugat, estem parlant de temps de fa molts anys, alguns de Sant Cugat feien de Cadis en els uh-huh, que venien, en els ricatxos que venien d'allò, i llavors eren senyors que segurament jugaven millor que els propis que venien a jugar, i aquesta gent doncs no tenien possibilitat d'accés econòmica per d'allò, i es va fer alguna campanya perquè pogués venir molta gent del poble, perquè efectivament només s'estima si ho coneixes, perquè si ho mires des de fora dius aquests quatre pijos que estan jugant, i després quan ho veus des de dintre pues és diferent.
Home, fan un bon exercici, almenys caminen.
I una altra cosa que es va fer també, sí, va ser un concurs, sí, un concurs per la Festa Major, es fa un concurs d'ajuntament en el golf, que també poden entrar a jugar tota la gent mentre tinguin llicència, clar, perquè si van amb un xapo no és d'allò. I llavors pot jugar tothom, o sigui, jo crec que s'està buscant la compenetració del poble amb el golf, perquè no es vegi com una cosa aliena. I en aquest sentit que crec que s'han fet moltes coses. Què ha passat? Que deia la Maria, doncs bueno, que realment al final el camp de golf és molt gran i les quotes no cobreixen tots els diners de la jardineria, i llavors va fent ara rebaixo una mica la d'allò perquè paguin les quotes, ara faig no sé què, i així pues, efectivament és impossible, és molt difícil de jugar a hores normals, vaja.
No seré jo que critiqui la pràctica de l'esport, ara a veure, fer-se soci del golf no és com no fer-se soci del Club Petanca, eh?
Vull dir no cal que sigui soci, bueno, pots soci... anar-hi a jugar, sí, pagant un tant.
Sí, uh-huh, sí, però vaja, que estarem d'acord que no és un esport barat.
Sí, però tampoc és tan car com sembla. No és un esport barat, punto.
Val, vull dir que a veure, en funció dels paràmetres econòmics de cada família...
Saps què passa? Tu perquè ets jove, però sí, jo quan era jove, anar a esquiar era... impensable. A veure, si anaves a esquiar és que eres d'una casa de cal milionari, diguéssim, no? Sí. Ja anar a jugar a tennis era, sí, increïblement impensable. Vull dir, jo que sí, tenia una colla d'amigues que anaven al club de tennis La Salut, i jo hi anava a vegades amb elles, em miraven malament i em deien, però que t'has tornat pija.
Sí,
vale?
Sí,
una socialista anar a jugar a tennis seria l'últim, no? En aquell moment, dic,
clar. Que, clar, clar. Jo en aquell moment tenia 15 anys i encara no era socialista.
No sabia que era socialista.
Encara no ho sabia, correcte.
En aquell moment repartia papers del suc. Bueno, imagina't.
Ja apuntaves maneres.
Però que el golf, jo crec que està passant una mica el mateix. El que passa és que, clar, mantenir un camp de golf en aquest país no és el mateix que mantenir-lo a Anglaterra o als països...
I ara també poso un exemple amb el tema del tennis mateix. Jo no he jugat mai a tennis, tampoc. Jo sóc més del bàsquet, per la meva alçada i altres temes. Però del tennis també, i en aquesta ciutat, tampoc era un esport barat.
No,
en el seu moment.
La Maria.
Ara, per exemple, ara veiem el boom del pàdel, que és un... Ho dic perquè el meu germà és entrenador de pàdel i conec bastant millor... clar, jugar a pàdel, t'ajuntes quatre persones i estàs pagant, fins i tot, per exemple, aquí el Jaume Tubau et pot costar 4 euros una hora i mitja. Per tant, és molt més barat i molt més assequible. Per això també, com proliferen, em costa dir la paraula, les pistes de pàdel, ara s'han fet de noves a Mirasol.
Va passar amb l'esquí, és a dir, encara que no tinguis l'equipament propi, també, vull dir, els forfets que entre 40 i 60 euros tu pots anar a disputar
a
la neu.
Tot i així, no deixa anar, de ser... Sí. Clar, a veure, per anar a esquiar tampoc te'n pots anar aquí al Montseny.
No.
Per tant, el desplaçament,
però de trens,
més l'equipament, més, si no ho tens, llogar-lo, sí, més el forfet, home, clar, anar a esquiar un cap de setmana, al millor et costa 300 o 400
però
euros.
Però vull dir que no és una cosa que no estigui sempre... a l'abast de molta gent, vull dir que puntualment la gent va practicar...
Que no estic criticant que la gent esquiï, jugui a golf, jugui a tennis,
parlant de la transformació, de la socialització de
abans per anar a esquiar, quan jo tenia 20 anys, havies d'anar a la Molina i Gonca, llavors no teníem cotxe, perquè no en teníem, havies d'agafar el tren.
A les 4 i mitja, no sé.
Vull dir, clar, era tot una cosa complicada. I ara és cert, que la gent, jo no ho entenc com s'ho fan, però, a veure, jo que he tingut un fill molts anys treballant a la Masella, hi ha caps de setmana que es lloguen 2.000 equipaments.
Oh, perquè està clar que és més barat que antigament. I també tot és un ordre de prioritat. La gent se m'esclama a mi, sempre em carrego l'auricular. La gent se m'esclama perquè em puc gastar 20 euros en veure una pel·lícula de cine, que si em compro l'entrada, que si compro crispetes, que si no sé què.
És que...
I hi ha gent que diu que estic totalment sonat. I hi ha gent que potser se'n gastarà el mateix doncs, per anar-se'n a la Molina amb benzina i peatges per esquiar. Cadascú fa amb el seu oci sí. el que bonament pot i vol.
Deia, però mira l'exemple del cinema. Sí. Els que acostumem a anar-hi, ara ja no tant, però jo he tingut èpoques que anava cada setmana, sí, i això són diners.
I jo continuo fent.
Que potser si anés, en comptes d'anar tant al cinema, anés un dia a esquiar, em sortiria també.
Està clar, tampoc val 20 euros cada vegada que vas al cine, eh? No, per exemple, aquí s'ha trobat... No,
al mes et podies deixar 20 euros.
Hi ha el dia de l'espectador, si és que el tens, i a Sant Cugat, si et fas la Cinesa Card, et costa 5 euros i mig, fins i tot en cap de setmana, en el cine. Per tant, el tema del preu... Sí, ja no és tan excusa. Després...
El que jo crec que és segur és que per molta gent, no, evidentment no puc mai dir per tothom, se li han ampliat les possibilitats de fer coses. O sigui...
Hi ha més facilitats.
Més facilitats, sí, sí. Perquè o la gent té més poder adquisitiu o és més econòmica, és més accessible. I abans això, la societat estava molt més dividida en pobres i rics, exactament.
Jo aniria més per la segona, és més accessible, però la gent té més poder adquisitiu, com a mínim la meva generació, em sembla que no, eh?
No t'ho sé dir.
No, jo sí que t'ho sé dir. Jo sí que t'ho sé dir. Jo sí he de planificar en esquiar, cosa que no faig perquè no he esquiat mai. Vaja, he de fer una seriosa planificació sí. de la meva economia familiar.
Jo et dic una cosa. Abans tots els paletes, i dic paletes genèricament, molta gent de la construcció portava la seva carmanyola, amb la seva... Avui en dia em veig els guixaires, el que tu vulguis, amb un bar esmorzant. Ara veig que se tornen a portar el bocata.
Sí, t'anava a dir,
Fa dos anys que tornen a portar-se el bocata, però veuen la cerveseta i el carajillo, el que sigui allà. Però s'han passat uns anys, podríem dir del 2000 no sé què a d'allò, que la gent esmorzava, o sigui, demanava els bocates en els bars. I això era, per mi, és...
Bueno, segurament també m'està parlant de l'època bèstia del boom, que fins al 2008 o 2007. Per això et dic que la meva generació, jo el 2007 era relativament jove, ara encara ho soc, però ja no tant, doncs aquella època potser no m'havia preocupat de pagar factures. Ara que sí que m'he de preocupar, la situació econòmica per la meva generació és precària en general. Hi ha excepcions, n'hi ha de pobres, n'hi ha de rics, però la majoria de la població, 30 i pocs, que és els que em toquen a mi, o sigui, ja et dic, per anar a esquiar un cap de setmana hem de fer mans i mànigues, hem de fer una mica d'arquitectura o enginyeria econòmica, perquè no és una cosa que puguem fer lliure o feliçment cada cap de setmana.
A mi encara em sorprèn, de totes maneres, quan veus caps de setmana i tens l'ocasió d'anar a un aeroport, per exemple, la quantitat de gent jove que viatja un cap de setmana per anar-se'n a Londres, o que sí que és veritat que els bitllets deuen sortir baratos, però, a veure, quan arribes allà, algú deus fer o t'emportes el bocata de casa.
Però, mira, ara... Són interessos, que han canviat també els interessos de cadascú. És a dir, segurament aquests joves, jo em conec, que no tenen feina estable, que tenen feina precària, aprofiten qualsevol cap de setmana per marxar fora amb una motxilla i amb uns quants aurets a la butxaca i prou. Vull dir que també és una manera diferent de gaudir els viatges.
Una de les coses... Perdona, acaba.
Potser abans, vull dir, quan jo teníem 18 o 20 anys, no fèiem... Potser plantejaven també els viatges d'una altra manera, amb una freqüència molt més petita. No hi havia els low cost, segurament, però això també ha canviat. Vull dir, també la manera de viure sobretot pel sector fins als 30 anys que tenen unes condicions precàries laborals. No han deixat de tenir mòbil i no han deixat de tenir oci, segurament, però és veritat que reconduïm o recondueixen una mica els interessos o els objectius de moment vitals, perquè no tenen altres responsabilitats.
I estic d'acord amb el que diu, que també, així com altres coses han evolucionat, la manera de viatjar també ha evolucionat també. I que a banda dels bitllets low cost, perquè millor anar a Londres i tornar t'està costant menys de 100 euros probablement. També a Londres, probablement, casualitats de la vida, tens un amic que està estudiant o tens la germana de no sé qui, que, per tant, l'allotjament et surt gratis i no aniràs cada cap de setmana, a cada àpat, a dinar amb vistes al riu. Per tant, viatjar, potser un cap de setmana a Londres, sense luxes, t'està costant 200 o 150 euros.
Bueno,
que tampoc és... A veure... són calés, també ja et dic jo que la meva generació aquestes coses les hem de mirar bé, però, ostres, anar a Londres abans 250 euros ja només al vol. I ara amb 250 euros pots anar, dormir, menjar, sí, sí. I encara fer-te algun luxe de fer-te algunes pintes mirant el riu.
Per això que les condicions, a banda de que hagin canviat totes les coses, afortunadament per millor, les sí. condicions han canviat per millor també, perquè abans, quan jo era jove, era molt complicat anar-te'n enlloc, perquè no podies anar enlloc. Uh-huh. Jo me'n recordo que quan tenia 14 anys, per primera vegada vaig sortir sola a la Vall d'Aran, que ja era com anar-se'n a l'altra banda del món, diguéssim, no?
Ja ho és ara,
ja ho és ara.
Està llunyet, està llunyet.
Bueno, però s'hi pot anar, tranquil·lament.
Sí, sí, sí. Amb cotxe i tot.
Amb cotxe i tot s'hi pot anar. I llavors...
Amb 14 anys, però dius, vas anar sola o amb l'escola o amb...
No.
Sola?
Sí.
Com sola?
Vaig anar de vacances.
Ah, val. Però no vas amb algú...
Jo als 14 anys ja treballava, i per tant, si podia treballar, me'n podia anar de vacances.
Això és veritat, sí, sí, clar.
Vale? Doncs he de dir que teníem amics a la Vall d'Aran.
Home, sí, no, clar, no l'havies d'anar a l'aventura.
Vaig fer el viatge sola.
Amb els Inagraells.
Amb els Inagraells, sí, sí. No, amb trenc fins a Tremp, amb trenc de carbó sí. fins a Tremp, i després de Tremp amb els Inagraells.
Jo pararia això, perquè si no es pensaran que som trolleria.
Escolta, això era sobre... Hem començat parlant d'una de les 12 empreses que estava interessada en comprar Delphi, que doncs, ha fet aquesta proposta doncs, de començar a contactar treballadors de manera eventual per veure aviam això en què es tradueix. També a nivell d'empresa, els gestors de Vallespa garanteixen el cobrament dels dos propers sous. Recordareu que la factoria de Rubí es va cremar.
Estava ja amb problemes, no crec.
Sí. Diria que no sé si hi ha un previ de concurs de creditors, però semblant. I això suposa, i ha suposat, ja ho van anunciar la setmana passada, la venda de botigues directes que tenien ells, evidentment les franquícies, entenc que es poden solucionar una mica la vida buscant un altre proveïdor, però en el cas de les botigues directes de Vallespa, que em sembla que eren 5 aquí a Sant Cugat, baixaran la persiana en un moment o altre, i amb el tema de la factoria també, doncs, tots els treballadors...
Jo no sé si Sant
Cugat... Aquest és encara més complicat que Delphi, perquè és que no hi ha maquinària, no hi ha infraestructura i no hi ha res, vull dir que...
Jo no sé si Sant Cugat, de totes maneres, devem ser la ciutat de Catalunya que menja més pa de tot el món, perquè al voltant de casa meva n'hi ha com 6 de forns de pa, vull dir que...
El tema de Vallespa, els problemes que tenien abans de l'incendi, a veure... Eren evidents en el sentit que tu dius, s'han obert un munt nous de forns, fleques, el que sigui, i a més, no tinc res en contra de Vallespa, però diguem que feien el pa d'una manera més carinyosament, no tan industrialment, i per tant la gent a Sant Cugat, que té el tarannà que té i que són molt gourmets i ens agrada el bon menjar, doncs abans d'anar al Vallespa prefereixen veure com tens allà l'obrador i te l'estan fent allà mateix. I això ara passa a diferents fleques i forns de Sant Cugat, i m'imagino, sense jo ser un panarra espectacular, que això els hi ha jugat en contra, està clar.
Sí, he dit concurs de creditors, no, em sembla que era expedient de regulació que estava en marxa, eh? No sé si havien arribat ja a aquest punt d'empresarial, en aquest sentit de fallida o de... En tot cas, el tema és el que és, i de moment, malauradament, aquesta empresa sí que té un futur, sobretot els treballadors, molt més negre que no pas en d'altres situacions doncs, que hem anat comentant. Un altre tema local a nivell, però en aquest cas del Tribunal Constitucional, que avala les polítiques socials i sanitàries dels ajuntaments en relació a l'Arsal. Recordem que aquest any està suspesa, de moment, fins que el govern espanyol, ja en parlarem amb el govern espanyol,
sí, govern espanyol.
Trobés una altre model de finançament per les comunitats autònomes, i per tant, doncs, aquella la llei de la racionalització de les institucions locals havia quedat suspesa, i recordem que suposava un canvi en el que dèiem allò d'aquella frase de convertir els ajuntaments en gestors i abaixava de les competències polítiques.
De totes maneres, almenys aquí a Catalunya, el tema de sanitat i serveis socials bàsicament van financiades per les diputacions.
Clar, però és que la reforma en principi toca competències no només a nivell d'ajuntaments, sinó també de consells i de diputacions. Insistim que està suspesa fins perquè no s'ha trobat de moment no s'ha acordat cap tipus de modificació amb el tema de finançament autonòmic, però el tema preocupava i molt als ajuntaments precisament per aquesta incidència en competències, en què ja hem vist ara que el Tribunal Constitucional doncs desmunta una de les reformes que feia aquesta llei sobre polítiques socials i sanitàries, i de l'altra precisament per les competències polítiques o decisions polítiques que en el cas d'aplicar-se aquesta llei en molts àmbits els ajuntaments quedarien exclosos directament, vull dir que haurien de seguir directives que en vindrien de manera supramunicipal.
Això és creure amb la descentralització o no creure. Realment delegar és un acte de fe. Delegar és un acte de fe. Dius, mira, per què no fas tu aquesta tarda no sé què? I penses que aquella persona ho farà bé. Clar, delegar amb els 8.000 ajuntaments que deu haver a Espanya o delegar amb no sé què, jo crec que és probable que calgui alguna millora en la gestió de tots els ajuntaments o d'alguns ajuntaments o de no sé què. El que, o sigui, i crec que és possible que alguns ajuntaments hagin de perdre competències perquè no les exerceixen prou bé. Ara, tot això fet per llei, fet per no sé què, crec que no és bo. O sigui, crec que, si no és el que deies tu abans, Joan Miquel, que és que els ajuntaments de què queden? És que no queden ni de presidents d'escala. Vull dir, i penso que ha d'haver una part política dintre dels ajuntaments de com exercir aquestes competències. I no sé si amb aquesta llei crec que no s'arregla.
El que passa que és veritat que en el reste d'Espanya i molts de Catalunya són ajuntaments molt petits.
També és veritat.
I no és el mateix exercir aquestes competències en un ajuntament com Sant Cugat...
Sí.
Que en un ajuntament com Ger, per exemple, vull dir, un ajuntament de la Cerdanya que tingui 200 habitants, perquè sí que tens les competències però no tens la possibilitat d'exercir-ho. I en aquí és on, si haguessin funcionat bé, que jo penso que no han funcionat bé i no s'han dissenyat bé, els consells comarcals tindrien molta cosa a dir, no? Llavors, on van espetegar els diners? Si van espetegar els consells comarcals, sí. Els consells comarcals són els qui haurien de tenir aquests equips per fer funcionar aquestes coses. Això no s'ha gestionat, però no és que no s'hagi gestionat bé des d'Espanya, és que des de Catalunya tampoc s'ha gestionat bé.
Però és que, clar, això és un... Ara jo tiro més amunt. Estem parlant d'un problema de l'organització territorial en general i de les competències en general. I clar, el de l'Ajuntament és un problema concret, però després tenim ara sobre la taula les competències també de les comunitats autònomes i més que les competències del finançament. I ja parlem d'Espanya, perquè si vés a saber d'aquí 18 mesos o 16 mesos la cosa aquí ens l'hem d'organitzar nosaltres sols, tot el debat territorial l'haurem de tornar a tenir, sobretot amb el que deia ella de què farem amb els consells comarcals i si hi ha allò de les vegueries i què fem amb els ajuntaments, tot això és un debat que haurem de tornar a tenir. I imaginem-nos per un moment que es mantenen els consells comarcals, el que potser s'hauran de fer és consells comarcals, diguem, diferents, perquè el Consell Comarcal del Pallars Jussà potser no ha de ser el mateix que el del Barcelonès o el de...
No té
perquè
cap sentit.
És que Vall d'Oreig té més habitants que el Pallars Jussà. I Vall d'Oreig és un MD. Per tant, jo no seré qui ho solucioni, aquest problema, això és un trencaclosques.
Però precisament en un moment en què aquest debat pren força, i sobretot pels últims moviments que hem vist a Madrid, per la possibilitat o no de formar govern entre el PSOE i Ciutadans, en què s'exposava, per exemple, també el model de diputacions.
Correcte, aquest és un altre.
I el Consell d'Alcaldes, consells comarcals o altres instituts o administracions supramunicipals. S'ha d'esperar aquest debat a una possible desconnexió de Catalunya?
No, clar que no.
Precisament, amb una proposta de llei que està suspesa perquè no hi ha un acord de finançament entre les comunitats autònomes, també sona una mica aquest debat que es critica perquè les diputacions són criticades, jo crec que des que tinc memòria de com s'ha de gestionar els diners, etcètera, tampoc acaba mai d'acabar-se a decidir. No. I no és si és un problema constitucional, com diuen alguns, o és un problema de voluntat en què les veiem passar.
Jo crec que és un problema de voluntat, i t'ho diré per experiència pròpia. Els 20 anys que vaig estar més directament liada amb el tema polític, la discussió de quins havien de ser els consells comarcals i com havien de ser, que si el barcelonès necessita un consell comarcal o no, però que sí que el necessita la Cerdanya o Pallars Jussà, això es va debatre fins a la mort i no hi va haver manera de desencallar aquest debat. No hi va haver manera. Per
interessos polítics també, perquè sí. Ara aquí el Consell Comarcal X mano jo i a l'altre tinc possibilitats de manar l'altre, i això sempre estem igual, com la llei electoral, com tantes altres lleis que queden empantanegades sempre. Ara bé, jo estic amb el que diu el Joan Miquel, clar, o sigui, la desavinença o el problema que ara em pugui suposar a mi aquesta hipotètica llei no vol dir que no s'hagi de fer i que es quedi la cosa d'alguna manera fixada una vegada per totes, però clar, això no ha passat ni amb la llei electoral, ni amb l'organització territorial, ni de Catalunya ni d'Espanya,
ni el concordat
ni el concordat tampoc
no, el que deia precisament, perquè com que la resposta últimament i la sentim al Parlament amb més o menys gràcia és això, quan siguem independents ho solucionarem, però clar, dic, home, no ho sé, perquè si tampoc ho han pogut solucionar sense independència,
no hem pogut fer ni la llei electoral, que era una competència exclusivament nostra, diguéssim.
Sí. Són coses, a veure, són problemes d'aquests que s'arrosseguen, i el tema de les vegueries, quantes vegades, jo ho sentia quan estudiava i ja ara em sento gran quan dic això. Imagineu vosaltres que ho heu viscut directament amb el tema de discutir-ho
amb l'estatut actual, precisament. Doncs una dels debats, jo crec que recordem d'aquella època, de quan s'aprovava l'Estatut, quan es ratificava l'Estatut, era precisament el tema de les vegueries, que semblava inclús com exòtic, perquè era, ostres, una nova estructuració, va aixecar certa polseguera entre alguns territoris, amb el tema de Reus-Tarragona, que no hi estan d'acord, però un debat viu que, evidentment, i sobretot arran del 2010, va quedar suspès i mig enterrat, amb un nou horitzó.
Vegueries que ja havien existit.
I mentrestant tenim un Consell Comarcal nou, el del Moianès.
Sí. El del Moianès, no? I el Lluçanès, no sé com anirà el tema.
De moment està el tema en stand-by, perquè hi havia alguns municipis que no van estar del tot d'acord, per tant estan intentant convèncer-los, deixem-ho així. Però no va acabar de tirar endavant per un tema de bueno, perquè es va fer un referèndum i no va sortir.
Tu, quan parles amb gent de Mollà o dels pobles del voltant, sempre han tingut, no sé si passarà amb altres territoris, però el sentiment de territori propi ho han tingut. O sigui, amb el tema de Manresa al costat, no... De fet, els hi va fer molt mal quan van treure la policia, perquè recordem que Mollà va ser un dels ajuntaments que va fer gairebé fallida, que estava endeutat per un 200%, que van deixar de tenir policia, havien de si tenies qualsevol problema, t'anaves allà jo per aquí he passat sovint en alguna època, si tenies algun problema, havies de trucar a la policia a partir de les 5 de la tarda, ja no hi havia ningú, i havies de trucar a Manresa o als Mossos, no? Vull dir que el tema de les escombraries, vull dir que va arribar un punt en aquell municipi, per exemple, que van fer un consell paral·lel d'habitants, no? Per decidir, és a dir, l'Ajuntament no pot tirar res endavant, ens hem d'organitzar els veïns, que jo imaginava, potser ara faran recollida d'escombraries els mateixos veïns amb els tractors substituint el servei que no
però poden fer. Però tampoc cal anar tan lluny, si Sabadell i Terrassa estan a matar, si no hi ha capital comarcal, Sabadell i Terrassa és un co-capital. Reus i Tarragona, tota
la vida...
Problema
de les vegueries, Terrassa i Sabadell.
Però Reus i Tarragona tenen la seva pròpia
Sabadell
comarca.
Sabadell apareixia com a capital.
Sí, sí.
I això a Terrassa no...
No, cap de les maneres, vull dir, és que no...
A mi em fa la impressió de que hauríem de fer més cas dels tècnics. És a dir, jo crec que tècnicament hi ha alguna empresa d'organització especialitzada en organització que això ho pot resoldre. Agafa tots els casos de d'allò i diu, escolteu, aquí el que s'hauria de fer és un pressupost en base zero, una organització en base zero, etc. I llavors que tots hi estiguéssim d'acord amb que aquell no té cap lligam polític i que el que s'ha de fer és tendir en allò. El que passa és que aquí les coses jo crec que es fa molt tímidament i llavors tots surten com a lleons abraonant-se contra aquella d'allò perquè a mi m'afecta no sé què, no sé quantos. I crec que això seria la manera de fer-ho, de fer el llibre blanc de l'organització territorial.
I tècnicament qui decideixi la capital és Terrassa
Sabadell? Però és que això ja s'ha fet.
Ja
és que això ja s'ha fet, el
i
que
no
passa que els van deixar en un calaix i no en van fer ni cas.
Aquí està el greu, que li donem
i a més...
Perquè aquest tècnic, perdona, hipotèticament el millor va dir que Sabadell era la capital.
Mira, aquí...
Possiblement,
clar, aquí
I no era un tècnic, era una colla de tècnics.
Exacte.
Especialitzats.
I l'Anil de Terrassa va dir, si Sabadell és capital, jo vingus que era molt poble.
Fixeu-vos en aquest exemple que és d'ahir, o d'abans d'ahir, el germà Bel, que jo crec que és un tècnic perfecte. Des del
ara és polític, ja diguem...
Sí, però quan li han vingut a tocar els benços...
Perdona, el germà Bel era polític ja fa 20 anys quan era militant del nostre partit.
Veus? Bueno, ja, però ara ho és...
El que passa que ser número... El germà Bel és un número one. Ell o és número 1 o no és.
Però és que és un número 1. És un número 1. Escolta, aquest tio que s'ha trobat amb unes ingerències per part de Convergència i d'Esquerra, que diu, escolta, que jo aquí no puc sobreviure. perquè ell és merament, tindrà les tendències polítiques, però ell actua com a tècnic, i els llibres que ha escrit de no sé què i del corredor mediterrani, del que vulguis, són com a tècnic, i no el deixen actuar com a tècnic. De seguit se li ve les ingerències
però
polítiques.
Però el que hi ha és un problema, és que si tu,
ara ja s'han posat d'acord,
si tu ets un bon tècnic,
sí,
malament actuïs com a política, llavors, i al revés. I al revés. Jo m'he trobat amb els dos casos, de ser polític en un ajuntament i tècnic en un altre. I Déu-mos en guard d'actuar com a polític en l'ajuntament que hi estava com a tècnic.
Sí. Ja, però llavors també, quan justament es fan el repartiment de càrrecs i es tirien els números de les llistes, ja ens agrada que hi hagi tècnics, perquè se suposa que saben fer bé la seva feina i tot això.
Però llavors, a qui no li agrada que hi hagi tècnics?
M'imagino que els altres, o clar, sí, sí.
Clar.
Ara bé, jo penso que el fet que hi hagi tècnics en política, o el fet de, diguem, entre cometes, ascendir a un tècnic, a regidor, o a un conseller, secretari general, el que toqui, és una cosa bona, perquè d'entrada estàs donant-li a una persona una feina que està totalment relacionada amb el que ell controla, o ella, al 100%.
Mira, jo diria que coneixeràs un bon alcalde, ja no et dic un president de govern, un bon alcalde si es rodeja de bons tècnics, o si es rodeja del seu equip de polítics, siguin més bons o tan bons com ell. Quan veus un alcalde que es rodeja de mals tècnics, alcalde o alcaldessa, i un equip fluix, dèbil, malament a rai, allò no anirà enlloc, diguéssim, allò no anirà enlloc. I què passa? Et diré el Consell Comarcal de la Cerdanya, perquè és una mica el que conec. Quan el president del Consell Comarcal és l'alcalde de Bellver, no s'entén amb l'alcalde de no sé on, i per tant li fa la vida impossible. I això no pot ser. No. Això no anirem enlloc d'aquesta manera. No anirem enlloc ni com independents ni sense ser independents.
Exactament, no té res a veure.
Doncs ahir teníem debat al Parlament el pla de xoc contra la pobresa. El diari Ara recull els 6 punts claus dels acords i desacords del Parlament. Recordem que és un debat en què es posa de manifest una mica tot era un ple monogràfic sobre la pobresa, i que d'alguna manera buscava amb representants de la taula del tercer sector social i amb una mica posar sobre la taula el que pensen o deixen de pensar o actuar els partits al Parlament, doncs visibilitzar una mica doncs el que hem vist, sobretot de conseqüència de la crisi, per a moltes persones que no ho estan passant malament. Va ser també un debat, com acostuma a passar a Catalunya, amb punts en comú i amb punts en contra i amb divisions fortes, sobretot tenint aquest compromís que hi ha entre dos partits, que és Junts per Sí i la CUP, on se separen en algunes...
És un debat important, necessari, ja fa 2 anys va acabar malament, sí, de fet, i penseu que en aquest país, vull dir, no sé si heu tractat una mica el tema aquest, les persones amb disminució, parlo ja de persones amb disminució, d'aquí al Vallès potser no tant, però al Baix Llobregat hi ha famílies que només viuen amb el sou del fill disminuït. No tenen cap més entrada, i això se'ls hi ha rebaixat, i se'ls hi ha rebaixat quasi a la meitat, i se'ls hi ha rebaixat la tensió, i això crea uns problemes espectaculars en aquestes famílies, que
vídues que mantenen famílies, jubilats que mantenen famílies, també exclusió social.
A Cornellà hi ha un, ja que el conec molt bé perquè hi he treballat amb ells durant 20 anys, hi ha una empresa municipal que té 300 disminuïts treballant amb jardineria i amb moltes coses. N'hi ha que no poden treballar i per tant estan en el taller ocupacional. Aquestes empreses se'ls hi han rebaixat els diners que els hi arribaven d'una manera bestial, i no han de ser de serveis socials, han de ser de treball, segurament. Per tant, i no és tant un problema de que no venen des de Madrid, és un problema de prioritats que es fan en els pressupostos.
Sí,
això
sí, sí,
ens ho hem de fer mirar.
Corresponsabilitat també de l'Estat, recordem també la llei de la dependència, en què és, per entendre... La
llei
gent
de
que...
la dependència va sortir morta perquè va sortir sense pressupost.
Ah, exacte, però dic una molt bona idea, i que per a molta gent, els que coneixem o han tingut familiars doncs, que requerien una dependència, era una molt bona notícia. Després ha quedat amb una frustració molt, molt, molt gran. I això és acte de corresponsabilitat també, sí, a totes les administracions.
Jo no sé com acaba això de del debat contra la pobresa, etc. El que sí que tinc clar és que alguna cosa ha de canviar.
Uh-huh.
El que tinc clar és que alguna cosa ha de canviar. Primera, perquè els rics cada cop són més rics. I no parlo de l'Amancio Ortega ni parlo de d'allò, però que van fent beneficis, perquè clar, és com el Barça, quan més d'allonses més juga, més guanya,
el Barça no...
més surt per la tele, no. Més, té tots els avantatges.
El Barça no és una empresa,
no, bueno, és igual, bueno,
no està orientat a beneficis,
vale. Sí, però quan
més, greu, però com a soci de fer la falca.
Quan més juga, quan més d'allò, més auge té. I tots aquests, no, els més rics, cada vegada sí. Van tenir més diners. I llavors, els més pobres cada vegada en tenen... O sigui, alguna cosa s'ha de canviar aquí. Alguna cosa s'ha de canviar. No sé el què ni com. Com deies tu, jo no ho podré fer. Però alguna cosa s'ha de canviar. Pues no com... podem esperar a la independència. Jo crec que no, ni ho podem esperar perquè no sabem ni si vindrà. Vull. O sigui que comencem per aquí. Dius. Clar, el que passa és que la pitjor manera de negar és retrasar, i llavors vas endarrerint i, bueno, pues que diguin d'una vegada que no. I evidentment sí que té que veure, jo crec que això la Maria tenia raó, amb el pressupost. Repartim les coses d'una forma diferent. Repartim les coses d'una forma diferent. A lo millor, dic una barbaritat, no ha d'haver-hi tants jardins, però ha d'haver-hi menys pobres. Dic per dir una tonteria, sí. Que no d'allò, però crec que hem de repartir-ho diferent, perquè això tal com va no anem bé.
Doncs el diari ara recull 6 punts d'acord i desacord. Un seria la creació d'una comissió de seguiment amb tots els partits i entitats socials, seria aquest òrgan de supervisió. Les beques menjador, els partits van dir que d'esquerra s'asseguren que no s'han complert els objectius del 2014, tots els grups, cadascun, admeten la necessitat de garantir més recursos, impostos i successions, això ha estat àmpliament discutit, perquè és un dels punts de discòrdia també entre Junts pel Sí i la CUP. Una de les propostes és augmentar la inversió social en defensa de la recuperació d'aquest impost de successions, i aquí és on hi ha hagut més discòrdia entre, com deia, entre aquests dos partits. La renda mínima, els partits que reclamen tornar al model del 2010, que va modificar Convergència i Unió, i sobre pobresa energètica, el govern admet que el mecanisme d'ajuts no ha funcionat. I per últim, un dels punts que, com deia, destaca el diari Ara, és que Junts pel Sí vol que es revisin els objectius de dèficit. Són exigències que fan a l'Estat amb aquesta...
Però s'ha quantificat quants diners es necessiten per
no,
minorar?
Jo crec que no. Però, a més, com a pobresa energètica, per exemple, i tu saps, sí. Les empreses elèctriques i de gas franceses tenen, a nivell d'Estat, un protocol que... hi ha un mínim que tu pots gastar sense haver-lo de pagar, si no pots pagar-lo. I això existeix a nivell estatal. Vull dir, és un pacte que fa l'Estat amb les empreses. No cal posar pressupostos directes.
Tenint els assessors que tenen aquestes empreses energètiques, tampoc els ha de fer molt difícil parlar amb els partits.
Jo crec que no.
No.
A veure, sí, teòricament, per això hi deuen estar d'assessors.
I del mateix Consell
d'Administració. Assessors, membres del Consell d'Administració, vaja.
Però això és el mateix que una vegada, ja vam discutir, una vegada surts d'un lloc de treball i ja tens una determinada edat de jubilació, val més que te'n vagis a casa i no continuïs d'assessor als 80 anys.
Però cobrar 150 o 200 mil euros a l'any per anar a un parell de reunions no està malament, no?
Està fatal.
Bueno, clar, ja ho sé, ja ho sé que està fatal.
Jo només volia dir una altra cosa. No sé si sabeu què és un camell. Un camell és un cavall dibuixat per una comissió.
Sí, jo hi estic d'acord. No.
Surten tot de bons per tot arreu. Llavors, a mi m'estàs dient que s'ha creat una comissió, doncs si volen fer un cavall, acabaran fent un camell.
Sí.
I no, a veure, aquestes coses, el que s'ha de fer és posar-se en marxa i no posar comissions etèries que d'allò.
És d'augment el punt que té més consens entre els partits, la creació de la comissió.
És que és molt fàcil.
L'altre davant ja veurem, però de moment el que és la comissió de seguiment és el que té més suport.
Jo no conec cap comissió de seguiment que hagi acabat amb cap problema.
No.
No en conec ni una.
No, un informe, això sí, informe sí.
Doncs veurem avui, aviam com surt, com acaba aquest debat, aquest ple...
Però si no està quantificat, que tinc tota la impressió de que no està quantificat, que diguin són 2.000 milions d'euros, o 700, o 600, jo no sé quants són. Bueno, ara, quan saps això, dius, ara d'on els podem treure? Pues el que dius tu, de l'impost de successions, que no sé què, de parques i jardines que siguin amb plantes autòctones. Però si no saps ni el que vols, llavors ho trobo molt fotut arribar a la solució.
També... entenem que recuperar el debat és també començar, no començar a fer la casa per la taula. Entenc que els ciments, si es recupera aquest debat, em sembla que va ser a petició d'iniciativa del Partit Socialista, sí. I recordem que fa dos anys, com deia la Maria, doncs no va acabar, no és que no acabés massa bé, és que no va quedar en Alvis. Ja veurem com acaba. Ens queden 4 minuts, però res, un titular de Madrid, d'aquest procés, d'aquest col·laborat que tenim muntat des de fa uns dies, per no tenir la paraula col·laborat, però...
Jo te n'apunto un altre.
Vinga.
El col·laborat que ha passat a Girona.
Ah, sí, és que n'hem parlat en aquesta tertúlia, perquè encara estem una mica astorats de com ha acabat tot plegat, que al final
era
la decisió del senyor Ballesta d'abandonar...
Del senyor Ballesta d'abandonar 10 persones a casa seva, 10 persones a casa seva que anaven a les llistes, i al final ha acabat sent alcaldessa la persona que teòricament havia de ser des del primer dia.
I anava a dir que el Joc de Trons de veritat no seria el de la ficció, sinó el de l'Ajuntament, perquè
per
jo estic segur que a la sèrie no roden tants caps, i mira que en roden com a l'Ajuntament de Girona.
No, que no he vist mai Joc de Trons, però...
Bueno, ja dic jo que roden uns quants caps, això segur.
No.
Ara bé, a l'Ajuntament de Girona n'han rodat, em sembla que més i tot.
No sé, és veritat, que és un dels temes que ens ha deixat una mica estorats, perquè en vista, sobretot, una de les curiositats, que en el moment d'arribar a pactar amb el Partit Popular i Ciutadans, l'Ajuntament de Girona, que és d'on sortia el president de la Generalitat del procés,
tot,
podríem dir,
tot per tot pel que dèiem abans, per mantenir un sou, perquè si tu vols mantenir... A veure,
pujar-se el sou.
Aquest senyor que diu que és funcionari, jo no sé de què deu ser funcionari, perquè el sou que es posava com a alcalde de Girona deu ser de president de govern, diguéssim, no ho sé. Però, home, em sembla espectacular el que ha passat a Girona, Espectacular. I a Madrid ja veurem com acaba.
Tenim...
un auto sacramental.
El que veiem, deia el periòdic, em sembla que ho llegia abans, un cert acostament entre el Partit Socialista i Podem en el pitjor moment.
Amb quina branca de Podem?
Per això ho dic, és en el pitjor moment acostar-s'hi ara al partit,
no,
després d'aquestes 9 dimissions que hi ha hagut.
Les notícies que tinc jo no van per aquí, eh?
Jo sí.
Les notícies que tens, explica'ns.
Les notícies que tinc jo és que no ens acostem a Podem de moment.
De moment no el Partit Socialista no s'acostaria.
Jo el meu titular, si demanes el titular, et diria Rajoy pas enrere, Albert Rivera president.
Sí. No, home,
no t'ho creus ni tu. No em sap greu, però no.
Sí?
No.
El Rajoy ja li estan demanant que aviam si fa el pas enrere.
Però és una
canallada.
Cosa que és independentment de que l'Albert Rivera sigui president o no.
A veure... és que no farà el pas enrere per deixar el Sánchez.
Ja, però per fer de president al cap d'un partit que té 40 diputats?
No.
Home, bueno, no sé, potser... no sé. Cosa més rara s'ha vist, eh? Però m'estranyaria molt i molt.
I l'altre...
podria ser, no ho descartem.
Pot ser.
El gir argumental...
No, i aquí perdria un esmorzar, eh?
I l'altre... Els
que no paguen mai.
I l'altre seria que el rei fotés el de guindos com van posar el Monti a Itàlia de...
Dios nos libre.
Ho deixem aquí, Joan Ramon Armadas, bueno, Maria Salsa i Pasqual Dussó. Arribem a l'hora en punt. Tornem demà. Siguin feliços.
Que vagi bé.
El gall del monestir.